El crepuscle, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vista panoràmica de Barcelona de nit.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de True Crime i Goroka.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio, un home mira a càmera, assegut davant d'un micròfon.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. L'octubre del 2001, dos presos es van escapar del centre penitenciari Ponent. Eren Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste. Què va passar durant aquella fugida que va deixar un rastre de sang per tot Catalunya i va estar a punt de canviar la història del cos de Mossos d'Esquadra? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i a través del vidre de la cabina intercanvia un senyal amb el tècnic de so.
Comencem.
Una arma encanona un Mosso d'Esquadra. Seqüència d'imatges d'arxiu i de retalls de diari.
Dos assassins fora de control.
La policia ha muntat un ampli dispositiu per detenir-los.
Continuen els controls a dins i a fora de Lleida per poder detenir els fugitius que estan considerats, recordem-ho, molt perillosos.
Sobre un cartell negre de fitxatge policial, el títol.
Crims.
Amb Carles Porta. Capítol 1. Brito i Picatoste. Fosa negra. De dia, vista d'una ciutat. Sobreimprès, Lleida, 14 d'octubre del 2001. Dues hores abans de la fugida.
El dia que em va passar això era un dia qualsevol del mes d'octubre, un dia solejat, un diumenge al matí, d'aquells dies que són tranquils, i una època de la meva vida feliç, recent casat, la meva dona embarassada, amb ganes de treballar quan va sortir aquest servei.
Eduard Coscolluela, mosso de la regió policial Ponent, seu a una taula en una sala fosca de ciment.
Ens teníem que adreçar al centre penitenciari per efectuar un trasllat urgent i cap allí vam anar.
Centre penitenciari Ponent, vista de satèl·lit, aèria i dels interiors del recinte.
Quan vam arribar a la presó, recordo que vam entrar dintre del recinte. Primer hi ha una porta corredera, que tu t'identifiques. I allí va sortir una infermera vestida de blanc, bastant nerviosa. Corre, corre, llevar-nos l'urgente, com donant-nos urgència del trasllat.
Uns fluorescents pampalluguegen. Un zelador recorre un mòdul. S'obre una finestreta amb barrots a la porta d'una cel·la. I una reixa corredissa.
Ningú, ni els seus superiors ni a la presó, no els donen indicacions especials. El nom de l'intern és Manuel Brito Navarro. L'equip mèdic del centre ha decidit traslladar-lo a l'hospital perquè és diumenge i tenen menys recursos que la resta de dies.
La porta corredissa d'accés al centre s'obre i en surt una ambulància.
Pujant-se a l'ambulància amb un pres, em vaig treure la pistola i li vaig donar al meu company i em vaig quedar dintre de l'ambulància amb el Brito fins a l'Arnau. Recordo d'aquí a qualsevol rotonda, ai, 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 uns crits molt forts, que els ambulanciers van obrir una finestreta i van fer una mirada estranya, volent dir què li passa a aquest tio, per què crida tant. Però bueno, jo, aquella infermera m'havia dit corre, corre, i llavors l'Arnau, aquell cridava tant, doncs, veritablement pensava que tenia alguna cosa urgent.
Vista de satèl·lit de la ciutat i de l'Hospital Arnau de Vilanova.
Arribem a l'Arnau de Vilanova, jo agafo la pistola i continuem, entrem amb la camilla i els ambulancieros.
Vista d'un passadís d'hospital.
El que sí puc dir és que el Brito estava cridant tota l'estona i li van ficar un calmant, li van punxar una injecció. Llavors ens van deixar allí en un box i espera.
S'obre la porta d'un box buit.
Es ve una persona que a la presó es feia respectar. Era un tio que feia por.
Primers plans de la fitxa del pres.
Quan vas amb un trasllat, te donen la fitxa de situació processal, on hi ha un breu resum de la situació processal del pres. L'únic que vaig haver interpretat d'aquell fitxa de situació processal que tenia interès per mi és que estava condemnat per homicidi i que tenia una condemna, que ara no recordo quina era, però que era llargueta.
30 anys.
Per això li vaig fer la pregunta. Està condemnat per homicidi, és per armes de foc, i em va dir no. A hòsties. I aquí ja vaig dir... Uep.
Una hora abans de la fugida.
Mentre Brito és a l'hospital, Francisco Javier Picatoste s'espera a prop de la porta d'urgències. Picatoste també és intern del centre penitenciari Ponent, però des del 5 d'octubre és fora de la presó perquè no ha tornat d'un permís de 48 hores per estar amb la seva família.
Un text manuscrit.
Això que escoltareu a continuació és un relat de la fugida escrit pel propi Picatoste temps després de ser detingut.
Urgencias. 10 minutos pasan de las 12:30. Es el momento. El trabajo más difícil de mi vida.
En un aparcament a l'aire lliure, un BMW doble vermell.
Compruebo el móvil.
Fa girar la recambra buida d'un revòlver.
Cargo el arma. Compruebo el arranque.
Primer pla de perfil de l'home, de barba i bigoti foscos, assegut rere el volant i de la mà dreta amb un cigarret entre els dits.
Llevo ya puestas las gafas y el collarín.
A càmera lenta surt del cotxe.
Salgo.
La burilla cau a terra i l'home li reposa els peus. Primers plans d'una radiografia. Eduard Coscu-Lluela.
El rato ens va tornar a cridar al metge. Mira els papers, venga, una radiografia. I el van enguixar. No el puc emmanillar, tenia el guix recient posat, mullat. Jo crec que portàvem una horeta i mitja a l'Arnau de Vilanova quan van sortir.
Vista d'un passadís flanquejat de lliteres buides amb una porta al fons. Sobre una vista de l'exterior de l'hospital, 5 minuts abans de la fugida.
Son casi la una y media.
En Picatoste camina per l'aparcament.
Me toco el arma en la espalda.
Se la treu de sota la cintura dels pantalons.
Veo salir dos Mossos y al Brito con el brazo izquierdo escayolado.
Camina amb el revólver apuntant avall.
Sé que he de actuar rápido.
L'arma encanona un Mosso d'Esquadra i en Picatoste prema el gallet. Sobre una sala de vistes buida, declaració de Picatoste durant el judici.
El primer Mosso d'Esquadra que vi estava acompanyant a Brito. Le pregunté, oye, perdona, ¿dónde queda? Y en el momento que se giró a mirarme, le tiré al hombro izquierdo.
Imatges de l'escena del crim.
Se cayó, lo dejé con Brito y me dirigí rodeando la puerta del coche al segundo mosso.
S'alternen amb d'altres de l'home a l'estrada.
El segundo mosso dio un paso atrás, levantó la mano y me dijo, ¿qué haces? Y le tiré directamente a la zona de la sila.
Vista dels uniformes ensangonats.
El Javi lo dispara a bocajarro. A mi em dispara pues, a un metro, a mig metro.
I dels orificis d'entrada i de sortida.
No puc morir-me aquí. Com pot ser que ara que estic esperant una filla i això, me passi una cosa així? I m'ha fotut un tiro perquè marxés. De què li ve no fotre'm en un altre? I això també ho recordo. Que quan sento el crit de vámonos penso menos mal.
Fosa negra.
Vamos, me dice el Brito. Vamos hacia el coche, le doy todas las armas y salimos zumbando.
Fan el canvi de marxes i gira bruscament al volant. Fosa negra. L'enquadrament recorre una calçada.
Brito i Picatoste agafen les armes dels Mossos ferits i aconsegueixen escapar. La lesió del braç de Brito no té gaire importància i es treu el guix mentre Picatoste condueix a tota velocitat. En pocs minuts salten totes les alarmes.
A la sala fosca de ciment, un mosso.
Immediatament em dirigeixo cap a l'hospital i ordenem el tancament de la ciutat.
Joan Martínez Roma, cap de la regió de Ponent.
Lleida és una ciutat complicada de tancar perquè té molts accessos i llavors utilitzem tots els recursos que teníem en aquell moment operatius. Sabíem amb el cotxe que havíem fugit i es dona les dades del vehicle i les dades de que un dels dos ocupants ha de ser en Brito.
El Telenotícia retransmet les imatges dels fugitius.
Dos assassins fora de control. Les forces de seguretat a Catalunya han declarat l'alerta màxima i han iniciat el que en l'argot policial es qualifica com a caça de l'home.
Aquesta tarda continuaven els controls policials a les sortides de Lleida per intentar...
La policia ha muntat un ampli dispositiu per detenir-los, de moment sense cap resultat.
Els Mossos demanen la col·laboració dels ciutadans que puguin oferir alguna pista.
Continuen els controls a dins i a fora de Lleida per poder detenir els fugitius que estan considerats, recordem-ho, molt perillosos.
Joan Martínez.
En aquell moment teníem un mosso entre la vida i la mort i teníem un altre mosso greument ferit. Tot el personal que nosaltres teníem, més els voluntaris que van vindre, els vam treure a treballar. Entre 300 i 400 persones, variant hores i dia, treballant a Lleida.
Un helicòpter sobrevola la ciutat i hi ha controls a totes les sortides. Dins el cotxe, Brito i Picatoste comencen a notar la pressió del setge policial.
Vistes de la ciutat des de l'helicòpter dels Mossos.
Vamos por el perímetro exterior de Lleida. Estamos llegando a la salida de la Nacional 240 a Tarragona y veo un control. Cuando llegamos a 20 metros, más o menos paro. El mosso nos está apuntando. Doy marcha atrás. Es dirección única y me voy encontrando con vehículos que he de esquivar. Veo un desvío a la derecha y me meto. Salto el bordillo y dejo el coche aparcado. Cojo la mochila, unas botas que llevo en una bolsa y dos armas.
En un descampat, el BMW vermell amb una porta oberta.
Iniciamos la huida, campo otra vez.
Vista zenital dels fugitius que corren entre camps de blat.
A més dels agents que s'encarreguen de rastrejar la ciutat i muntar els controls, en una situació com aquesta, es posa en marxa un equip més reduït de policies que es dediquen a investigar el cas. Comencen pel principi, encara que semblin obvietats. Qui són Brito i Picatoste? On poden ser i on volen anar? Els ha ajudat algú?
Vista d'ocell dels camps amb la ciutat de Lleida al fons. De nit, vista aèria de Barcelona. 5 hores després de la fugida. A la sala de ciment, un altre mosso.
Jo era sergent cap de la unitat central de delicte contra les persones. I ens n'encarregàvem de tot allò que sortia de mare. Nosaltres li dèiem carinyosament draps bruts. Som la unitat de draps bruts.
Antoni Domènech, Divisió d'Investigació Criminal.
A nosaltres ens truquen perquè comencem a confeccionar tot l'operatiu que es portarà a partir de llavors en el rastreig búsqueda d'aquests senyors. La primera trucada que faig és a la meva mà dreta. I li dic, escolta'm, ens posem en marxa, truca a tot l'equip que us vull. Em sembla que els vaig citar cap a les 6 o les 7 de la tarda de diumenge a Ávila, Bolívia, al nostre despatx.
Carles Vallès, Divisió d'Investigació Criminal.
M'expliquen que formaré part de la investigació i que el que se'm demana és recaptar informació, sobretot que conduís a la localització dels dos escapolits. La primera cosa que fem és una reunió. El Toni doncs, ens explica el que vol de nosaltres, el que s'espera de nosaltres i que s'ha de fer de la forma més acurada i més exacta possible.
Antoni Domènech.
M'informen de que un no té família aquí, no té arrelament a Catalunya, i m'informen també del Brito, que està casat i que té 2 nenes.
Mira, jo tasques concretes que m'assignin, una és comprovar el domicili del Brito, dels pares del Brito i del seu germà, a veure si hi havia moviment. Després, a partir d'aquí, començar a fer seguiment discrets a aquestes persones.
Jo em vaig dedicar en aquella època a la via de la dona i la cria.
Manel Eraso, Divisió d'Investigació Criminal.
La nena entrava al col·legi a 8:45. Al col·legi hi havia un munt de gent, jo em posava entre mig de la gent, em posava al costat d'ella per si sentia que parlava d'algú. Si veia que em mirava 2 vegades, doncs, bueno, li deixava més espai, però no, d'allà no va sortir res.
Antoni Domènech.
Vam demanar-li amb el jutge la intervenció telefònica dels germans del Brito i de la dona.
Una cinta gira dins d'una gravadora.
Per si es volia posar en contacte amb ells. En aquestes intervencions no surt absolutament res.
El Telenotícies Matí.
Hores d'ara es continua buscant a Lleida i als seus voltants els 2 reclusos que hi van ferir 2 Mossos d'Esquadra en un tiroteig a l'Hospital Arnau de Vilanova.
La recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste és una prioritat absoluta perquè estem que la seva carrera sagnant no hagi acabat encara i que puguin causar més víctimes.
L'intern i el còmplice van fugir amb aquest cotxe robat dissabte a Terrassa i que la policia va trobar a les 3 de la tarda al barri de la Bordeta de Lleida. La fugida havia estat dissenyada amb pèls i senyals.
Carles Fernández, cap de premsa dels Mossos.
Hi havia hagut un tret, un mosso molt mal ferit i una fuga, clar. Sobrepassava el que era habitual. A partir d'aquí doncs, vam canalitzar la informació que teníem, sempre prioritzant la part de prevenció per la població, perquè clar, teníem 2 delinqüents que eren perillosos fins al punt de que no, diguem, no els havia importat disparar un policia. Ràpidament es van passar les identificacions, imatges, perquè si algú doncs, els podia veure o podia tenir alguna idea, doncs informés.
Antoni Domènech.
Comencen a arribar avistaments, gent que et truca. Escolti, el Brito i el Picatoste que estan aquí, que no sé què. Això es va anar multiplicant, però multiplicant per tot arreu de la geografia de Catalunya.
Vista d'un cel obert i de les escales d'un edifici, Carles Fernández.
Viure la situació de tensió i de por, cadascú la interpreta de la seva manera i cadascú doncs, al final acaba veient coses que potser no són ajustades a la realitat, però que ell interpreta com a reals. I com que les interpreta com a reals, doncs així les canalitza.
Vehicles circulen sota la pluja, de dia vista d'ocell d'una ciutat.
La ciutat de Lleida queda compungida, això corre rapidíssimament. Hi ha un punt de neguit molt alt, perquè a la pregunta, són a Lleida? No ho sabem. Clar, en el moment en què la resposta és no ho sabem, perquè certament no se sabia, doncs llavors la gent, efectivament, tenia por.
En un crepuscle boirós, els llums de la Seu s'apaguen.
Hi ha un element que ho complica tot encara més. El desplegament dels Mossos d'Esquadra com a policia integral per tot Catalunya fa molt poc que ha començat.
Tot de Mossos llancen les gorres en l'aire.
Amb la 13a promoció, els Mossos d'Esquadra tenen ara gairebé 6.000 efectius que s'ocupen de la seguretat ciutadana i el trànsit a Girona i Lleida, i estan desplegats també a Osona i al Berguedà. En el seu Parlament, Jordi Pujol s'ha dirigit als alumnes advertint que la seguretat era una exigència de qualsevol societat democràtica i la condició indispensable per a la convivència, l'estabilitat social i el progrés.
Carles Fernández.
Bé, el cos tenia la vida que tenia, diguem, no? Que no era molt llarga. Des del punt de vista de policia territorial operativa, perquè ens entenguem, comencen el 94 a Vic i llavors van fent el que en dèiem tacadoli, no? Que vol dir que primer va ser Osona, després la Selva, després es va anar pujant per Girona, es va cobrir tot Girona, a la part del Pirineu i Lleida. Jo crec que ja s'estava en una fase en què el cos era prou madur com per fer front a seguretat ciutadana i a tot el que podia ser la investigació, doncs, de més o menys temes habituals, per molt sanguinaris que poguessin ser, no? Però vull dir, jo crec que en aquell moment ja s'estava preparat per això, sí.
Vista de satèl·lit de Lleida i de la presó.
El centre penitenciari informa als investigadors que els fugitius es van conèixer a la presó, però que quan Picatoste, al complir una part de la seva condemna amb bona conducta, havia aconseguit el segon grau, va ser traslladat a un mòdul lluny de Brito. Com s'ho han fet per planejar la fugida estant separats?
Carles Vallès.
Uns dies després de que comencem la investigació i tenim clar la relació que tenen el Brito i el Picatoste a nivell penitenciari, el que es demana és que s'escorcollin les cel·les on ells dos havien estat respectivament.
Vista d'un mòdul de la presó flanquejat de portes metàl·liques. N'obren la d'una cel·la.
Es localitzen un seguit de cartes. Aquestes cartes ens serveixen d'informació perquè tenen una mena de llenguatge o d'una mena de codi en el que serien els propis textos que apareixen a les cartes.
En un full, un quadre amb lletres, símbols i equivalències.
Picatoste crea tot un abecedari amb signes i dibuixos perquè si en algun moment les cartes eren incautades i no estaven en el mateix mòdul, ningú sapigués de què estàvem parlant.
Maica Navarro, periodista.
Picatoste li explica exactament tot el que ha de fer al Brito, com s'ha d'autolesionar perquè no sigui atès a la infermeria del centre, sinó que la lesió obligui a fer una sortida a un centre exterior, en aquest cas a l'Arnau Vilanova, que ell ja l'estaria esperant. Ha previst fins a l'últim detall. És a dir, ha fet els càlculs, per exemple, de quan som capaços de caminar al dia, quant pes som capaços de portar, i per aquest pes, què és el que integra en les nostres motxilles.
Primers plans de més quadres i llistes manuscrits.
Tot un abecedari que pretenia que Brito memoritzés per començar a escriure's d'aquella manera, cosa que mai va aconseguir. Brito no ho va memoritzar. Hi ha una carta que Picatoste li diu, bueno, ara això ho penges en el plafon de la teva cel·la i durant molts dies ho mires i ho memoritzes. Ho memoritzes i després ho destrueixes. Ni ho va memoritzar ni ho va destruir.
Primers plans de textos escrits a mà.
En aquelles cartes codificades, el nom de Brito és Lobo i el de Picatoste, Duende. També parlen d'algú a qui anomenen Tambor i d'un trabajo que els ha de fer guanyar molts diners, tot i que no especifiquen de què es tracta. En cap carta no surt res que ajudi a saber on pensen anar.
Sobre una serralada, dos dies fugits.
Dos dies després d'haver-se escapat sense deixar rastre, l'equip de Toni Domènech troba una pista.
Carles Vallès.
Una de les feines que el Toni ens encarrega és esbrinar les propietats que tant el Brito com el Picatoste i les seves famílies poden tenir que representi, doncs, un punt de suport o un punt per amagar-se.
Vista d'una autopista i d'un poble.
I ens crida l'atenció una mena de cobert o de granja que la família del Brito tenia a un poblet de l'Anoia que es diu Santa Maria del Camí.
En un mapa de Catalunya, les quatre capitals de província i el poble, a 78 quilòmetres de Lleida. Vistes de satèl·lit del poble i vista aèria d'una finca.
I arribem un migdia. havien disparat ja dos policies, per tant, era pistola en mà, cobrint-se, accedint al lloc a poc, no sabíem què hi havia dins, qui hi havia dins, qui ens podia esperar. Constatem que no hi ha ningú a l'interior i entrem en el cobert.
Una gravació de vídeo dels Mossos mostra els agents entrant-hi cautelosos. L'interior és a mig construir i hi ha tot de trastos apilats en un racó. Un mosso amb armilla antibales.
Veiem tot el que hi ha. Hi ha unes bosses com d'esport.
En són 4 o 5 i estan arrambades en un racó.
I a l'interior, a part de les eines típiques que podem trobar del camp, certament trobem dues motxilles amb molt material que ja deduïm, perquè inclús trobem algun escrit que pertanyen tant al Brito com al Picatoste.
Això és de la presó.
Sí, sí, sí.
Sí, no, hi ha molta roba de Brit. Dues cantimplores, dos serres noves.
Una carpeta d'anelles.
Pont d'Esquer, Sant Maurici els Encantats, la Cerdanya...
Vista d'ocell de la zona rural que envolta el cobert.
Suposem que Picatoste, camí de Lleida, fa una aturada a Santa Maria del Camí, descarrega les motxilles al material i se'n va cap a Lleida per ajudar la fugida del Brito. A dins de les motxilles hi ha roba d'abric, sacs de dormir, barres energètiques, altre tipus de menjar enllaunat, fogonets, passamuntanyes i brides.
Carles Fernández.
Clar, trobar passamuntanyes i brides, hi ha alguna cosa més a fer aquí. O sigui, això no s'ha acabat aquí. No només és per la llibertat, perquè si és per la llibertat, potser el passa muntanyes per passar desapercebut en algun moment quan hagis de fer una actuació, però les brides i aquest material és perquè alguna cosa més farem. Llavors allà puja el grau. Ah, puja el grau. El grau és el pla, no només és fugir.
Vista d'una carretera que serpenteja entre turons. Antoni Domènech.
Automàticament la meva ordre va ser quedeu-vos aquí, perquè si hi ha aquests tres paquets aquí, és que ells han de passar a recollir aquests paquets. Clar, jo demano suport a l'intendent, que l'Arro, la Brimo, el Jay, qui sigui, se'n vagi a fer càrrec d'aquest servei, perquè tenen que anar allà. I em van dir que en aquells moments no podia ser doncs, perquè estaven en no sé quin operatiu i tenien aquestes unitats especialitzades ocupades.
Vista zenital d'una autopista, Manel Eraso.
Aquell dia havíem entrat a les 7 del matí i el Toni se'n queda mirant i em diu, què, vens? Vinga.
Vista zenital d'un vehicle que circula per una carretera rural.
Vam arribar allà, que serien les 5, les 6 de la tarda. Llavors el Toni va ser qui va trucar al Jay. No, no, nosaltres vindrem si hi ha un tiroteig, si hi ha gent armada. Bueno, aquests van armats, ja, però no sabem si vindran. Ja, però algú s'ha de quedar vigilant aquí.
S'arronsa d'espatlles.
El Jay no.
Al capvespre, entre els arbres, vista del cobert.
El Toni se'n queda mirant. Què, Manolo? Aquell, quan venia un problema, em deia Manolo. Manolo, què fem? Pues nada, ens quedem aquí. Segur? Segur.
De nit, en Manel, més jove i amb caputxa, guaita el cobert per uns prismàtics.
Ens van donar unes mantes tèrmiques, ens van donar un fusell, uns prismàtics d'aquests que es veuen de nit, que ni el Toni ni jo sabíem com funcionaven.
L'Antoni, també més jove i amb caputxa, vigila entre les plantes.
Vam passar tota la nit plovent, passant fred, passant gana, passant set, va ser molt dur. Fins que el cos va determinar que el Jay se'n faria càrrec de la vigilància nocturna aquesta. Llavors nosaltres vam poder tornar a investigar.
A la sala de ciment, un agent seu davant la càmera amb el rostre completament a les fosques.
Nosaltres ens dediquem doncs, a tot el que és interceptar gent altament perillosa, armada, crim organitzat, terrorisme, presa d'hostatges i qualsevol requeriment d'extrema dificultat que necessiti la nostra participació.
GAI, Grup Especial d'Intervenció.
A nosaltres el que ens diuen és exclusivament, ens marquen un objectiu en un moment donat, que és efectuar una vigilància, i nosaltres ens centrem en això.
Dintre de l'habitació doncs, vam col·locar micros per poder detectar, en cas que no ho haguéssim pogut veure físicament, si entraven en el lloc, i doncs, amb els recursos de visió nocturna anàvem fent comprovacions de tot l'entorn per intentar detectar algun moviment.
Amb armilla antibales, casc, culleres i subfusell, el GEI vigilen el cobert.
Mentre els fugitius continuen desapareguts, s'escampa la notícia de la gravetat de les ferides d'un dels Mossos tirotejat. Tot indica que no tornarà a caminar.
Els dos Mossos ferits continuen hospitalitzats. Els metges han fet saber aquesta tarda als seus familiars que una de les dues bales que li van impactar al tòrax li ha seccionat la columna vertebral, per la qual cosa probablement no tornarà a caminar.
Joan Martínez Roma.
Personalment ho vaig viure amb molt dolor. Molt dolor pels companys. Me'ls estimava com si fossin de la família, tots els Mossos que hi ha allà. Al final, no deixa de ser responsabilitat teva aquestes persones. Per més que no ho puguis preveure, per més que... són responsabilitat teva.
Una grua s'endú un cotxe dels Mossos, Carles Fernández.
Això fa que el cos, diguem, s'ho senti molt, molt seu, perquè el perfil d'algú que està disposat a disparar a un policia és un perfil d'algú especial. No és habitual.
Antoni Domènech.
Hi havia molta gent que estava tocada anímicament, però és que no ens ho podíem permetre. Sí que era dolorós, però teníem que treballar. Aquí no hi ha volta a full. Els vaig assentar tots i els vaig dir, xiquets, no ens podem deixar influir pel mal que han fet. Sapigueu, i els vaig ser jo el que els vaig dir, sapigueu que tindreu un company amb cadira de rodes.
Els fets han provocat una profunda commoció tant en el cos dels Mossos d'Esquadra com a la ciutat de Lleida, que vivia un dia tranquil i diumenge. Sens dubte es tracta del succés més dramàtic que han tingut que patir els Mossos d'Esquadra des del seu desplegament a les comarques de Lleida.
A l'alba, sobre una vista boirosa del Pla de Lleida, tres dies fugits. Vista de la torre de vigilància de la presó i de les portes de dues cel·les adjacents.
Tant l'equip del Toni Domènech com el del Joan Martínez continuen treballant. Mentre uns Mossos els esperen a la barraca de Santa Maria, d'altres segueixen reconstruint la història dels dos fugitius dins de la presó. Es veu que Picatoste patia una greu depressió i conèixer Brito li va canviar la vida.
Recreació del relat de Picatoste.
Brito me ayudó a levantar cabeza. Dejé los antidepresivos, comencé con las artes marciales. Seguí pintando, escribiendo, trabajando, estudiando, volví a sentir ganas de luchar. Ese agradecimiento hacia él me quedó muy grabado. Vivíamos juntos, trabajábamos juntos, lo compartíamos todo y hablábamos de nuestras familias.
Vista d'una cel·la i del pati entre els barrots.
Pasó el tiempo y la amistad se iba haciendo cada vez mayor. Hablábamos de proyectos juntos, aunque sabíamos que a él le quedaban un montón de años. Nuestros entrenamientos eran cada vez más fuertes. Me hablaba de posibilidades de salir, de formas y maneras, pero que necesitaba a alguien fuera. A mí me quedaba poco para empezar a salir. Hablábamos mucho de esto y al final le di mi palabra que lo sacaría de allí.
Una porta reixada es tanca. Vistèria d'un nucli urbà extens.
A Brito li queden un munt d'anys per complir condemna. És comprensible que vulgui fugir de la presó, però el cas de Picatoste sorprèn tothom perquè ja tenia permisos i podia obtenir la llibertat en menys d'un any. A més, una dada molt important és que té la sida i els metges creuen que sense medicació la seva salut pot empitjorar molt. Una de les causes per haver-ho arriscat tot sembla ser la relació amb la seva família.
Picatoste...
Maica Navarro.
Té una mica la sensació de que és el cigró negre d'una família de treballadors, d'Astúries, amb germans, germanes, que tots han fet una vida absolutament decent, i ell és l'únic que s'ha ficat en greus follons.
Un llistat de delictes.
Ell comença a delinquir per la seva addicció a les drogues i que el fa complicar-se amb aquests atracaments que, tot i que sempre evita el fer danys a persones, doncs l'acaben complicant. I ell el que li explicava al Brito és que volia fer alguna cosa bé i tornar-li a la seva família tot el que havien fet per ell.
Vistèria d'una extensió de camps de conreu. A pista zenital, diversos vehicles transiten per una carretera.
Con el tiempo esperaba que entendieran por qué lo había hecho. Quedaría la vida por cambiar la suya. A mí ya me quedaría poco. Sabía que sin medicación duraría 5 o 6 años. Quería acabar mis días sabiendo que, aunque de forma ilegal, había hecho algo por ellos.
Vista d'una catifa de camps secs. Antoni Domènech.
Aviam, ells s'escapen de Lleida perquè els porten 2 hores d'avantatge. No ens enganyem.
Els fugitius travessen un camp.
Això comporta que durant 2, 3, 4, 5, 6 dies tot el desplegament aquest que estem dient de Lleida estigués cribant tots els camps, casetes, pous, tot el que estava cap a la sortida de Lleida.
Carles Vallès.
Ho fan tot bastant pel·liculero, en el sentit de solament caminant de nit, Això fa que hagin d'avançar molt a poc, perquè pràcticament no tenen visió. Per tant, la capacitat d'avançar és molt lenta.
Amb l'última llum del dia, els dos fugitius caminen lentament en fila alçant polseguera. Al seu voltant, només quatre arbres prims.
No hay montaña donde resguardarse.
Porten anoracs i el cap tapat.
Todo es llano. Parece desértico. Muchas horas de caminata oscura sin zigzag.
Fosa negra.
Hambre, sed y sueño.
Avancen en la penombra sota una capa de núvols i arriben a una barraca.
Los pajares no sirvieron de camuflaje.
A l'alba, una extensió boirosa de camps. Carles Fernández.
És quan se'ls comença a batejar com a rambos, no? O sigui, són gent capaç d'anar, diguem, camp a través, sense deixar rastre delictiu. Un ingredient més d'un tipus de delinqüent diferent, no? Que no s'havia donat el fet que hi havia hagut robatoris d'aliments en tres pobles de les comarques. O no s'havia donat que s'havien robat, doncs, no sé, coses essencials d'una farmàcia, quan hi havia un que necessitava, doncs, més o menys algun medicament. No hi havia res.
Antoni Domènech.
Nosaltres continuem cribant, però el que criba va molt més a poc, i més quan hi ha dos fugitius que han disparat dos policies, i ho tens que mirar tot.
Els fugitius corren camp a través. Carles Fernández.
Aquests dos delinqüents no s'aturarien per res. I, per tant, la por es va constatar.
Manel Eraso.
Un era el violent, el que manava, el que donava les idees, i l'altre era el que el seguia. El Picatoste potser era més persona. El dolent era Brito.
Primers plans de la fitxa policial. Maica Navarro.
Brito Navarro era delinqüent amb un historial delictiu carregat de delictes contra les persones, un atracador que ja havia tingut multitud de detencions prèvies, que l'última condemna havia estat per l'assassinat d'un joier a Barcelona. Amb un grup de delinqüents de poca monta salten al pis d'un joier per atracar-lo, i finalment el cop es complica i l'acaben assassinat.
Vista de Barcelona des de Collserola.
L'homicidi del que parla la Maica va tenir lloc el 7 de maig de 1996. Dues prostitutes, una d'elles de 14 anys, es van posar d'acord amb Manuel Brito i un company seu per entrar a casa d'un client. El van lligar, emmordassar i torturar perquè els digués on tenia els diners. I un cop ho van aconseguir, el van matar a cops. Hem anat a buscar el que la premsa de l'època va publicar.
Juicio a tres jóvenes que torturaron hasta la muerte a su víctima.
Para ello, cogieron varios cuchillos de la cocina e intentaron clavárselos, aunque al no ser lo suficientemente grandes, algunos se rompieron y otros se doblaron.
Imatges de l'escena del crim.
Al no lograr el objetivo, los acusados le golpearon con la escopeta reiterada e insistentemente en la cabeza por delante y por detrás, aplastándole el cráneo.
La víctima jau lligada i ensangonada. Carles Fernández.
Això posa ingredients, diguem, no? Si ja eren molt perillosos, doncs encara ho són més, perquè n'hi ha un, diguem, que ja és evident que no li molesta. I sobretot que té poc a perdre.
Titulars. Inquietud en las calles de Lleida. La operación policial para hallar a los reclusos fugados que hirieron de gravedad a dos Mossos sigue en marcha.
No apareixien per enlloc. Aquest és un moment dur pel cos, molt dur, perquè el situa no ben bé en el no-res, però sí que els situa en un paller. I han de trobar una agulla. I llavors això fa que ja l'orientació del cas ja es plantegi com un fet que pot durar dies.
Quatre dies fugits.
Molts dies trucaves a l'oficina de portaveu, trucaves al Carles Fernández i deies, què en tenim? Re. Hòstia, però com que no en teniu re? No. Hòstia, però és que no és possible. O sigui, no se'ls ha pogut menjar la terra. És que han de menjar, han de... No tenim re. I si han marxat d'Espanya? I si han aconseguit passar la frontera? És que no tenim res.
Al crepuscle, els fugitius caminen cap a una caseta.
Els Mossos i els periodistes no són els únics que estan neguitosos. Després de quatre dies caminant de nit, sense gairebé menjar ni aigua i amb la policia trepitjant-los els talons, els fugitius, que es dirigeixen a la caseta de Santa Maria del Camí, fan una parada, s'amaguen a l'Espluga Calba, un poble de les Garrigues, a 40 quilòmetres de Lleida.
El mapa que assenyala les capitals de província i Santa Maria del Camí s'hi afegeix l'Espluga Calba, vista de satèl·lit i d'ocell del poble.
Después del cuarto día se llamó por el móvil a los colaboradores. Vinieron a buscarnos.
Van en cotxe.
fuimos a casa de uno de Sabadell. Allí estuvimos menos de un día, lo justo de recuperar fuerzas y que nos fueran a comprar comida, sacos de dormir y varios materiales más básicos.
El vehicle circula de nit.
Después nos dejaron en la montaña.
De dia, a vista zenital d'un bosc espès.
Apareixen els col·laboradores i aquesta gent que ajuda els fugitius aconsegueixen esquivar la policia. I segons el relat del mateix Picatoste, els porten de l'Espluga Calba a Sabadell i d'allí a una muntanya.
Sabadell s'afegeix al mapa.
Mentrestant, els GEI segueixen vigilant a Santa Maria del Camí.
A la sala de ciment, la gent del GEI seu amb el rostre en penombra.
Crec recordar que a Santa Maria vam estar durant 3 o 4 dies. Hauríem ser uns 10 efectius.
Vigilen el cobert.
I a mesura que passaven els dies, veies repetitivament que una nit no passava res, l'altra nit no passava res. Sabíem que hi havia la motxilla allà amb material preparat per anar-ho a recollir. Per tant, si arribessin a entrar, doncs a poder-los detenir.
De dia, un home parla pel mòbil. Tot de gent va pel carrer. Algú fa anar un ordinador. De nit, vista d'un pis des del carrer. Antoni Domènech.
Continuem comprovant avistaments. I avistaments, no us enganyo, eh? Us estic dient 5, 6, 7 al dia. Que això representa un desgast brutal de la unitat que està investigant. Anar, comprovar, identificar i dir que no.
Cotxe circulant, fars desenfocats sota la pluja. Manel Eraso.
Els havien vist entrar amb un grup del Terne a Vilanova i la Geltrú. I vam anar a un altre company, en Fèlix i jo.
Des de dins d'un cotxe, un cartell on hi diu Club.
Ens estàvem prenent un cubata per dissimular. Però clar, dissimular amb la jaqueta, amb la pistola al damunt, amb por de que et toquessin, amb por de... Clar, s'apropaven allà, s'aterrapenjaven i parlaven i, bueno, i nosaltres intentant, d'alguna manera, passar el d'allò, fins que a les 2-3 de la matinada van dir, bueno, esto ya no aparecen, ja marxem.
De nit, sobre un nus de carreteres, 8 dies fugits.
Els investigadors estan descol·locats perquè no troben pistes ni testimonis que els ajudin, fins que entra en joc un confident de la Guàrdia Civil.
Miguel Gómez Alarcón.
Una fuente de información nuestra nos informó de la persona que le había dado soporte allí donde estaban escondidos, por decirlo de alguna manera, soporte de tipo logístico.
Tinent coronel de la Guàrdia Civil.
Este tipo de información siempre deriva de personas pues, que están en el mundo de la delincuencia también.
Antoni Domènech.
El confident d'aquest informa que el titular de tota la fugida, el que va facilitar l'arma, és el que va facilitar el vehicle robat, va ser un tal Antonio Pavón.
Primers plans de la fitxa. Miguel Gómez Alarcón.
Vimos que era de un barrio de Barcelona, creo recordar el barrio de la Trinidad, que era el mismo barrio donde Brito había crecido.
De nit, sobreimprès, La Trinitat, Barcelona, Maica Navarro.
Antonio Pavón en aquell moment era un atracador i va ser dels primers que es va especialitzar en un tipus delictiu que eren fer els vuelcos, és a dir, ell el que feia era coneixedor de material que aconseguien traficants i el que feia era assaltar traficants.
Antoni Domènech.
Un cop estem assabentats de qui és el promotor de la fugida de Brito Picatoste, evidentment nosaltres anem a veure on està, quin és el seu domicili i comencem a gestar el dispositiu per controlar amb aquest senyor.
Vista d'un edifici humil, Manel Eraso.
Davant de casa del Pavón hi havia un col·legi. Vam demanar permís per poder filmar des d'una de les finestres que es veia a la casa de Pavón perfectament i la vigilància que ella es va portar durant uns dies.
De dia, un home amb gorra alça una cortina i se situa rere una càmera enfocada cap al finestral. Un altre mira per uns prismàtics. A través d'un visor en blanc i negre, moviment d'homes i cotxes. Carles Vallès.
La vigilància del Pavón era una mena de joc a tres bandes. Uns vigilaven directament casa seva, uns altres, a través del telèfon, avançar els moviments que faria i algú altre en algun vehicle aparcat o estacionat en un lloc proper i discret, preparat a punt en cas que es mogués i anés cap a qualsevol lloc. És una mena de joc encadenat a partir del qual doncs, intentem arribar als telèfons d'origen, que són els que porten tant la Brito com el Picatoste.
Antoni Domènech.
El confident diu, més o menys, que el pla és assaltar un narcotraficant. No sé ni qui és, ni com no és. El mateix confident ens dona un telèfon de contacte. Del Pavón.
Una cinta gira dins d'una gravadora.
A través d'aquest telèfon nosaltres anem aconseguint telèfons. Anem intervenint altres telèfons.
El telèfon de Pavón porta els investigadors fins un altre telèfon que sembla ser el dels fugitius. El misteri continua sent on són.
Carles Vallès.
Arriba un moment que rebem una trucada que és rellevant. És una trucada que sembla ser que no està feta voluntàriament, sinó un dels telèfons portats a la butxaca del Picatoste es connecta, el telèfon es connecta. Aleshores, sentim el Picatoste com està conversant amb una tercera persona que no identifiquem, que no sabem qui és. La informació que ens dona doncs, no acaba sent del tot útil. Però sí que ens serveix aquesta trucada per saber realment que ells estan físicament a Collserola.
De nit, els fugitius, amb llanternes i tapats amb caputxes i passamuntanyes, caminen entre els arbres.
I, per tant, tot el dispositiu, tota l'operativa policial es centra i es concentra a Barcelona.
Sobreemprès, 10 dies fugits. Vista nocturna de la ciutat esquitxada de llums amb la Gran Via al mig. Sobreimprès, Barcelona. Carles Fernández.
El fet d'arribar a l'àrea metropolitana doncs, significava que tots diguem, els paràmetres canviessin. Ja eren en una zona amb un índex de població infinitament més alt i sí, l'índex de perillositat s'incrementa per això, per les oportunitats que hi ha de que hi hagi persones que se'ls trobin.
Vistes zenital de la Diagonal. Maica Navarro.
Estem en un altre escenari, eh? Aquests ja han sortit de la zona rural i estan venint cap aquí.
La llanterna d'un dels fugitius enlluerna la imatge.
Trigarà més o menys per tornar a actuar. Porten tres pistoles com a mínim i aquí tenen molta gent de confiança que els estan disposades segurament a fotre-los un cable.
Carles Fernández.
Tothom encén els focus i tothom posa els focus sobre els Mossos d'Esquadra d'una manera contundentíssima, a més a més.
A l'alba vista de Collserola.
Havien passat molts dies des dels fets de Lleida i aquestes dues persones havien arribat a l'àrea metropolitana. I, per tant, la pressió comença a pujar de manera molt, 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 molt contundent.
Primer pla de la torre de Collserola, Carles Vallès.
En aquell moment, els telèfons mòbils, si es volien localitzar, el que fèiem en aquell moment és agafar els tres torres de telefonia. Les quals, aquestes tres torres de telefonia el que fan és ens marquen un triangle, que per això en diem triangulació. Què passa? Que a Collserola, com que evidentment doncs, no hi ha massa població, doncs aquestes torres estan allunyades. Per tant, aquest punt és una zona molt ampla.
Vista de la serra, Manel Eraso.
Una ciutat, mira, talles carrers i pots tenir més o menys un lloc. Però clar, a la muntanya allò era quasi bé impossible. Tot i així, anàvem intentant no cridar l'atenció, tot i que veies gent passejant i deies, i aquests dos per aquí, no?
Carles Vallès.
El que fem és anar caminant per senders, corriols, buscant qualsevol espai on poguessin estar ells aixoplugats.
Manel Eraso.
Vam estar amb l'Institut Cartogràfic de Barcelona demanant plànols, sabíem on podien haver coves, on podien haver rierols perquè ells poguessin agafar aigua.
Carles Vallès.
No imaginava que Collserola podia ser una mena de selva en un espai tan proper a la ciutat com pot ser Barcelona o com pot ser Cerdanyola. És una tasca pràcticament titànica.
Antoni Domènech.
La veritat és que cap d'aquests dispositius d'avistament ens va servir. Sabíem que estaven allà, però no els trobàvem.
Titulars. La fuga de dos presos en Lleida. Un cúmulo de despropósitos. Carles Fernández.
Quan hi havia moments en què semblava que s'acostava al final i allò que hi havien picat, bé, doncs el desànim s'instal·lava i el desànim volia dir qüestionament.
La fuga cada vegada més turbada.
Hi va haver mitjans de comunicació, jo diria que especialment amb seu a Madrid, que van venir a insinuar o fins i tot a demanar que els Mossos estava bé que fossin policia territorial de seguretat ciutadana i prou.
Al govern de Pujol se li escapen los presos.
Hi havia partits polítics o opcions polítiques que clarament doncs, creien que això del desplegament dels Mossos era un error i hi havia qui defensava el model de policia integral. bé, aquest model bastant risc.
En Catalunya s'afuga quasi el doble de presos.
La premsa qüestiona la feina dels Mossos. Els investigadors no han deixat de vigilar Pavón, esperant el moment que es trobi amb els fugitius. Brito i Picatoste continuen amagats a Collserola, sobrevivint en unes condicions molt dures.
Al capvespre, sobre el Tibidabo i la torre de Collserola, 15 dies fugits. Fosa negra. De nit, els fugitius seuen capbaixos a banda i banda d'una foguera. Fosa negra. La flama d'un encenedor encén el cigarret que un d'ells té als llavis. En fa una pipada i se l'aparta. Fosa negra. Amb el peu, un dels dos tira terra sobre les restes del foc i se n'allunyen mentre encara fumeja. Antoni Domènech.
Feien una vida, bueno, animalesca, per dir-ho d'alguna manera, vivien al mig de la muntanya. Bueno, és allò que penses que, mare de Déu, qui pot viure així?
Imatges de deixalles al bosc.
Eren, bueno, com feres, encauades, encamades i, bueno, amb pluges, eren molts dies i van aguantar moltíssims dies.
Manel Eraso.
Es van fer com una mena de cobert que no es cobria de la pluja, fet amb branques.
Carles Vallès.
És una vida pràcticament de supervivència. El que passa que ells també, en el seu imaginari, també cerca un punt d'aventura, una mena de imaginari militar o així una mica legionari, perquè ens entenguem, el tenen. Ells acaben menjant tot el que és menjar enllaunat, bevent pràcticament alcohol, i acaben fumant moltíssim per passar l'estona, alimentant-se d'allò que els hi va subministrant Pavón.
De nit, des del morro d'un cotxe, vista de la calçada per on circula.
Pavón fa viatges a Collserola per portar-hi menjar, drogues o fins i tot telèfons mòbils de recanvi quan s'acaben les bateries dels aparells que tenen Brito i Picatoste.
Vista del conductor des del darrere.
Els Mossos no aconsegueixen interceptar-lo perquè pren moltes precaucions i, a més, té una xarxa de col·laboradors que l'ajuden. Entre ells hi ha Jorge Oroz, la seva mà dreta.
Instantànies de la vigilància d'en Pavón.
Després de 18 dies d'intervencions telefòniques, hi ha una trucada que accelera els esdeveniments.
Fosa negra. Reconstrucció a partir de les diligències policials. Antoni Domènech.
Diu, bueno, tenemos que hacer un viaje a San Pere de Ribas i tal i qual, i aquesta trucada a nosaltres ens salta les alarmes.
19 dies fugits.
San Pere de Ribas.
Miguel Gómez Alarcón.
Lógicamente lo dicen, vamos a ir a la calle tal, de tal localidad, y vamos a secuestrar a la persona fulanita de tal. Eso no lo dicen, sino que dan una información que se dedujo que podía ser ahí en San Pere de Ribas, y la persona que pudiera ser.
Antoni Domènech.
Aquest era el pla que tenien. Assaltar amb un narcotraficant, segrestant el seu fill, arrabassar-li la droga que pogués tenir i després acabar amb la mort del narcotraficant, per no tenir conseqüències. Aquest era el pla que nosaltres aconseguim pentinar, omplir tots els forats amb Guàrdia Civil.
De dia, vista panoràmica del municipi.
Bueno, hi va sortir aquest nom dels arxius de la Guàrdia Civil. No, allà l'únic que pot tenir suficient entitat com perquè li vulguin fer això és Fulanito de Tal.
Manel Eraso.
I nosaltres esbrinem que té una casa de Sant Pere, que el seu fill juga a futbol i que podria jugar aquell cap de setmana, jugava a casa. I van dir, pues, no ens queda més remei que muntar un dispositiu. I el van muntar conjuntament Guàrdia Civil i Mossos.
A càmera lenta, els aspersors del camp de futbol reguen la gespa. Antoni Domènech.
Això es tenia que fer diumenge. Hi ha un hàndicap. El dia previ a lo que és el dispositiu de Sant Pere de Ribes, vam engegar tothom pràcticament a descansar. I ens vàrem quedar, com sempre, 3 o 4.
Al capvespre, vista de Barcelona des de Collserola.
Bueno, i salta una trucada, llavors.
La cinta gira dins la gravadora.
Salta una trucada en la que Brito i Picatoste truquen a l'Antonio Pavón i li diuen, ven a buscar-me.
Reconstrucció a partir de les diligències policials.
Antonio, què vas a tardar?
Sí.
A 11, por ahí, ¿vale?
En la última curva hay un pequeño sitio para aparcar, muy pequeño, ¿vale?
Sí.
Venga, pues hasta dentro de un ratito, ¿vale?
Vale.
Hòsties, ens van quedar pillats. No teníem més efectius. Guàrdia Civil descansant, nosaltres descansant, i érem els quatre que érem. No tenia ningú operatiu. Bueno, què fem? Que fem dos cotxes i ens anem cap a Collserola.
Sobre un revolt amb vistes, 21 dies fugits. Manel Eraso.
Això eren, em sembla que eren les 9 de la nit. Toni Domènech se'n queda mirant. Manolo, coges el cotxe? Venga.
Circulen per una carretera sinuosa.
Comencem a buscar dalt de tot, de la part alta de Collserola, doncs nosaltres tirem una miqueta més, hi ha un aparcador anant cap a Barcelona, amb esquerra. Clar, nosaltres ens parem allà, esperant doncs, que vinguin.
Dins d'un cotxe aturat, dos homes seuen amb una escopeta entremig. Un altre cotxe s'hi atura al davant.
I veig perfectament l'Antonio Pavón i el Jorge Oroz. Tots dos.
El copilot agafa l'arma i el conductor posa les mans al volant.
Van ser moments una miqueta compromesos.
D'altres vehicles els passen a la vora. Manel Eraso.
I estàvem aparcat a dos pams un de l'altre. Hòstia, Toni, què fem? El Toni... Si són ells, nos cosen a tiros aquí.
Antoni Domènech.
Si se'n donen compte de que nosaltres som policies, ens fregeixen a tiros, perquè ells estan emboscats i nosaltres estem a la llum. Clar, érem carn de canó.
Són a menys d'una desena de metres.
Vaig ordenar, evidentment, jo vaig ordenar, sortim i a 50 metres baixem d'aquí. ¿Vale? Els esperem a que passin i intentem anar darrere. Vam baixar 50 metres i automàticament, o sigui, va ser ni dos segons a darrere, no? Psst, el cotxe, però el cotxe a 200.
Desapareix a tota velocitat rere un revolt. Uns fars avancen per la muntanya amb la ciutat al capdavall.
Tenim el dispositiu demà, que demà el pillarem, ara és jugar-te-la i que quedi en entredit tot el dispositiu de demà. Si demà el tenim que agafar, doncs avui, escolta, si estigues al cotxe, vale. Si no, de tota manera, quan va passar el cotxe per Collserola, només vam veure dos caps. Nosaltres vam decidir doncs, esperar el dispositiu que havíem fet conjuntament amb Guàrdia Civil per capturar-los a Sant Pere de Ribes.
A l'alba, panoràmica de Barcelona i de Sant Pere de Ribes. 22 dies fugits.
Després de l'incident, Domènech i els seus intenten dormir un parell d'hores. Porten 22 dies perseguint l'ombra de Brito i Picatoste. Estan convençuts que ha arribat el dia d'enxampar-los.
Antoni Domènech.
A les 5 del matí nosaltres quedem amb Guàrdia Civil i enfilem cap a Sant Pere de Ribes.
De dia, des d'un vehicle en moviment, graven edificis residencials.
Ja sap tothom, amb un briefing previ, què és el que farà de la unitat nostra i de la unitat de la Guàrdia Civil.
Tres furgonetes aparcades.
Van muntar tres vehicles en el domicili del narcotraficant, varen muntar tres vehicles en el camp de futbol i dos vehicles a disposició per seguir el nano.
Manel Eraso.
Cadascú ja sabia on anava i què tenia que fer. De manera que en un moment donat teníem tancat tota la urbanització i teníem tancat els accessos al camp de futbol.
Antoni Domènech.
Era un diumenge amb molts partits al camp de futbol. Hi havia molta fluïdesa de gent. O sigui, hi havia facilitat per mimetitzar-te en l'entorn.
El GEI.
Teníem gent de paisà, però el grup d'intervenció que anava a efectuar la detenció sí que anàvem equipats amb les armilles, l'armament, el casc antibales, tot.
Manel Eraso.
No podíem permetre que es fiquessin a dins de la casa i que es poguessin fer forts, o que poguessin agafar amb el nano, o el traficant, o a la dona del traficant. La idea era, si es para un cotxe i surten dos tios, a por ellos.
L'àrbitre col·loca la pilota al camp.
Els veïns de Sant Pere de Ribes no s'imaginen que formen part del parany que els Mossos han preparat a Brito i Picatoste. El públic augmenta el perill potencial de la situació. Si hi ha un tiroteig, tot pot convertir-se en una catàstrofe.
Els nens es preparen per començar el partit. En Carles Porta es treu els cascos i mira a càmera.
Els policies estan convençuts que atraparan Brito i Picatoste quan es presentin, però no serà fàcil. Entre tanta gent, si hi ha un tiroteig, pot passar un desastre. Els Mossos d'Esquadra no es poden permetre més sang ni més descrèdit. En aquesta història encara queden moltes pàgines per escriure. I són pàgines fosques.
Dirigit i presentat per Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, Ministeri de l'Interior. basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime i Goroka. CCMSA 2020.